Són les 8 del matí, molt bon dia.
Bon dia, de temps assolellat, primeres hores del dia amb ambient fresc, però amb suavitat tèrmica o ambient més càlid al migdia i vent de garbí a la tarda.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
De dijous 14 de juny, dijous no, de fet divendres, bona notícia, divendres 14 de juny del 2024, avui farà un dia, allò, diguem-ne, amb sol, alguna banda de núvol, temperatures que pugen, i durant el cap de setmana també, no serà, no tindrem 100% de sol, tindrem núvols, però temperatures que aniran a l'alça i les pluges que, com ahir, ens donen una pausa. Avui al Supermatí explicarem que Palafrugell ja prepara canvis a l'Avinguda d'Espanya després de 5 accidents en aquesta via i la polèmica que ha generat l'estretor de l'entrada en una rotonda concreta que, segons molta gent, pot generar accidents. Des de l'Ajuntament asseguren que tècnicament la via és perfecta, però que aplicaran alguns canvis més aviat de mobilitat i de visibilitat per evitar els accidents, sobretot ara de cara a l'estiu, que per aquella via hi passa moltíssima gent per anar a Calella i Illafranc. També parlarem de l'onada de calor del 2022... que va causar una mortalitat sense precedents en la Gorgònia Vermella, el Montgrí i les Illes Medes. Això és molt important que ho expliquem, perquè les onades de calor tenen un gran efecte en la fauna i la flora de casa nostra. A més, també destacarem la restauració ambiental del Meandre de Colomers, un projecte de l'Agència Catalana de l'Aigua, i també explicarem que el regatista Jordi Cargol serà el pregoner de la Festa Major de Palamós 2024. Tot això avui al Supermatí. Ens escoltes a Ràdio Palafrugell, Ràdio Capital i Ràdio Bisbal. Avui ens acompanyaran David Galceran per parlar-nos de la figura d'un dels puntals de la cultura de Palafrugell, en Lluís Molines, que ens va deixar aquest dimecres. Repassarem amb ell la seva biografia. I també ens acompanyarà l'Ivan Carrasco, que és el director de la Fira de Manga i Còmic de Calonge, que arribarà el 28, 29 i 30 de juny i que es va presentar ahir. Tot això serà de seguida, però abans saludem els periodistes que ens acompanyen cada matí. Maria Alzina, bon dia.
Hola, bon dia.
Ferran Castelló, bon dia.
Bon dia.
Carla Saló.
Hola, bon dia.
I Sergi Villena.
Hola, molt bon dia.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
Palafrugell prepara alguns retocs a l'Avinguda d'Espanya després que en les últimes setmanes s'hi hagin viscut fins a 5 accidents arran de l'obertura del vial pel desdoblament.
Els cotxes s'hauran de distribuir obligatòriament a cada carril segons on vulguin anar i es tallaran els arbres que puguin limitar la visibilitat a banda d'altres mesures, ho ha anunciat l'alcalde Juli Fernández de l'esmorzar de Ràdio Palafrugell.
Un ferit després de volcar el cotxe a Bellcaire.
Un cop fora del vehicle, la persona ferida va ser atesa pel servei d'emergències mèdiques i va ser traslladada amb ferides lleus a l'Hospital de Palamós.
L'onada de calor del 2022 va causar una mortalitat sense precedents en la Gorgònia Vermella del Montgrí i les Illes Medes.
Un estudi de la Universitat de Barcelona revela que l'onada de calor extrema del 2022 va incrementar la mortalitat de la Gorgònia Vermella al Parc Natural del Montgrí, Illes Medes i Baix Ter, afectant el 70% de les colònies. Els investigadors adverteixen que aquests resultats amenacen la viabilitat de l'espècie i podrien alterar la biodiversitat dels ecosistemes bentònics.
Per tant, perill per a aquesta espècie importantíssima de les nostres costes, que com ens deia ara la Carla i després ampliarem, tot això podria alterar moltes coses dins de l'aigua. L'Agència Catalana de l'Aigua, precisament, licitarà les obres de restauració i millora ambiental del Meandre de Colomers.
L'actuació se centra en la recuperació de la terrassa al·luvial del Meandre i compta amb el finançament de la Unió Europea en el marc dels fons Next Generation. L'import d'aquesta licitació serà de més de 212 milions d'euros i, a banda dels treballs previstos, està inclòs el manteniment de les actuacions dutes a terme durant el període que dura la garantia d'un any. Les ofertes es poden presentar fins al proper 25 de juny.
I les platges de Llafranc i Tamariu tindran aquest estiu una barana per facilitar l'accés a l'aigua. L'objectiu és complementar les platges amb elements més accessibles per tothom. En cultura, abans de cultura parlem un moment d'economia, perquè el debat d'economia de Begur es va centrar en la inspiració i la innovació per promoure el desenvolupament ambiental.
L'acte s'ha celebrat aquest dijous al Parador d'Aigua Blava. Enguany, la ponència s'ha centrat en la importància de promoure la innovació entre el sector empresarial gironí amb la ponència, inspirant l'empresariat gironí Nou Món, Nous Temps, Nous Negocis, de Carles Torrecilla, professor titular del Departament de Màrqueting d'ESADE. A l'edició d'enguany, a més, hi ha assistit un centenar de persones de diverses empreses del Baix Empordà.
I ara sí, en cultura, Sara Terraza i Again Sam, d'aquí del Baix Empordà, guanyen la convocatòria de micropobles del Festival Itinera.
El Festival Itinera i la Fundació La Caixa han anunciat els guanyadors de la convocatòria per artistes de micropobles de Girona. Entre els seleccionats destaquen Sara Terraza i Again Sam del Baix Empordà. Aquesta iniciativa busca promoure el talent musical dels entorns rurals. Els guanyadors formaran part de la programació del Festival Itinera Parlem 2024.
Palamós, el regatí Jordi Cargol serà el pregoner de la Festa Major.
L'Ajuntament del municipi ha fet la petició a aquest reconegut esportista del Club Nàutic Costa Brava Vela Palamós per representar la ciutadania en l'acte d'obertura de les festes locals, en reconeixement a la seva trajectòria en les competicions de vela on participa i com a exemple de superació personal i de passió per aquest esport nàutic, navegant en la categoria de vela adaptada 2.4.
Això serà ara per Sant Joan. Després, a l'agost, Palamós també ja prepara la 8a edició del Festival amb so de cobla.
I arriba amb novetats com el Parc dels Països Catalans i la Capella del Carme. L'esdeveniment inclou actuacions destacades com el concert trifàsic d'Arnau Tordera i la Cobla Sant Jordi Ciutat de Barcelona, així com el projecte Funk i Cobla de la Bisbal Jove.
I en esports, avui parlem de nou d'atletisme i és que, mala sort, una ensopegada d'Adel Meixal que va privar-lo de les medalles a l'europeu d'atletisme que s'ha fet a Roma.
L'atleta palamosí, que arribava a la final dels 1.500 metres amb tota l'ambició de quedar entre els tres primers, va protagonitzar una remuntada en cursa que malauradament no va obtenir premi i va acabar cinquè. La final va ser dominada, com era d'esperar i d'una manera gairebé insultant, pel noruec Jakob Ingebrigtsen.
I avui Joan Tané Casadevall rebrà la medalla de l'esport de Palafrugell durant la celebració de la 39a Festa de l'Esport Palafrugellenc. També Tané rep el suport i el guardó per la seva vinculació al món de l'hoquei. Avui es fa la Festa de l'Esport Palafrugellenc amb novetats i de seguida les explicarem.
El Supermatí és l'informatiu que t'explica tota l'actualitat del Baix Empordà.
Del Baix Empordà i també més enllà, perquè estan passant moltes coses. La decisió d'Esquerra de si entra o no el govern socialista de Jaume Collboni a l'Ajuntament de Barcelona queda ajornada per falta d'aforament al Congrés Extraordinari. L'Orfeó Martinenc tenia capacitat per 270 persones, però va quedar desbordat i ara s'ha decidit ajornar el Congrés. Això també té implicacions per la política catalana, perquè recordem que Esquerra també debat si investir o no Salvador Illa. Els 7 països més industrialitzats del món, el G7, han consensuat atorgar a Ucraïna un crèdit de 46.000 milions d'euros, que serà retornat amb els interessos generals dels comptes russos bloquejats als bancs occidentals. Les pluges de les últimes setmanes han duplicat les reserves d'aigua a les conques internes. Ara mateix la mitjana és de 35%, comparat amb el 14% del març. El conseller d'Acció Climàtica obre la porta a aixecar les restriccions per la sequera en alguns punts del país. La justícia europea considera que els treballadors que han encadenat contractes d'interinatge a l'administració pública, funcionaris interins, han de convertir-se en indefinits. La sentència afecta treballadors que han encadenat contractes d'interinatge a la Generalitat, però que també es pot aplicar a totes les administracions públiques. Ara serà el Tribunal Suprem que haurà de decidir com s'aplica això. Els preus tornen a pujar al maig per tercer mes consecutiu. L'IPC a Catalunya es situa en el 3,6%, atribuït a l'increment de l'electricitat i la moderació de la inflació dels aliments. Un home ha mort i un altre ha quedat ferit greu en una baralla en un polígon industrial de Riudellots de la Selva. Els Mossos investiguen els fets que apunten a un enfrontament entre bandes rivals. I l'Acadèmia Catalana de Gastronomia i Nutrició ha lliurat els guardons de la 24a edició dels Premis Nacionals de Gastronomia. Paco Soler Parellada, del restaurant Set Portes de Barcelona, ha estat guardonat amb el Premi Nacional a la Cuina Tradicional. I el xef Xavier Pellicer ha rebut el Premi Nacional a la Cuina d'Autor. Vinga, i la previsió del temps, 8 i 9 minuts. Albert Aparicio, bon dia, com estàs? Previsió del temps, quin temps ens espera per avui pel cap de setmana al Baix Empordà?
Doncs aquest divendres gaudirem de temps assolellat, encara amb un ambient fresc al matí, una temperatura mínima entre els 12 i 14 graus, però la temperatura diurna puja gràcies al predomini del sol i la màxima rondarà els 28 graus a l'interior del Baix Empordà i els 25 a la costa. A destacar el vent de component sud-sud-oest, un garbí que bufaran cops que poden superar els 50 km per hora. per hora aquesta tarda, especialment al litoral i meitat sud de la comarca, i també provocarà lleugera alteració marítima amb maror i onades que poden superar el metre d'altura. Pel cap de setmana, demà més variabilitat al cel, amb estones de sol, però també alguns intervals de núvols, i temperatura màxima més baixa, entre els 24 i 26 graus. Diumenge en general temps assolellat, pocs canvis a la temperatura, i la setmana vinent, si més no dilluns i dimarts, l'ambient serà més càlid, però sense estridències.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
I avui a la cançó del dia, Ginestà, nova cançó que va sortir ara fa dimarts, de fet, una cançó que es diu Amor Estacional i que s'endinsa a experimentar amb ritmes i sonoritats llatines. El Supermatí a Ràdio Palafrugell, les 8 i 10 minuts, Amor Estacional, de Ginestà.
Tu estaves aparcant a la zona videovigilada del Club Marítim Capitán. He escalat l'espigó per mirar-te des del punt més alt. Se'm van clavar els teus ulls, vaig baixar de les roques per dir-te després d'un temps a Israel. Ara em van encerclar, seguretes amb poca més feina que prendre el sol i en esmorzar. Vas salvar-me, vas fer un petó a la cara i has d'anar. Ella és addicta al mojito tropical. Vam creuar mirades a la platja de Malgrat i malgrat hi havia onades ens vam banyar junts al mar. Ella és addicta a l'amor estacional. Ella és addicta al mojito tropical. Vam creuar mirades a la platja de Malgrat i malgrat hi havia onades.
Són Ginestà, és Amor Estacional, ens escoltes a Ràdio Palafrugell, Ràdio Capital i Ràdio Bisbal. Això és el Supermatí, un minut i arribarem a un quart de nou del matí.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Se n'ha dit referent cultural, puntals de la història, referent, mestre. Ahir hi havia qui en deia, qui parlava d'ell com un drapaire de la història. De fet, és com li agradava definir-se. També, per exemple, al Punt Avui llegim el cronista que va relatar l'era daurada de la Costa Brava. Estem parlant de Lluís Molines, activista palafrugellenc, activista cultural, però escriptor, locutor, actor, director de teatre, moltíssimes altres coses. Avui al Supermatí, ahir us explicàvem la seva defunció aquest dimecres, i avui al Supermatí volem recuperar la seva figura, i una de les persones que més el coneixien l'havia retratat en un llibre. Estem parlant d'en David Galceran. David, bon dia.
Què tal? Bon dia, Dani.
Com estàs?
Bé, doncs engegant la maquinària d'aquest divendres, però encara amb el relleix una mica d'aquesta trista notícia de Lluís que ens ha deixat.
Volíem parlar amb tu perquè buscàvem, diguem, a veure, qui ens pot explicar una mica la importància d'en Lluís Molines per la gent de tota la comarca, no? per la gent de tot el Baix Empordà, i vam pensar, home, podríem dir el seu biògraf, no? Tu vas escriure aquest Lluís Molines, gènere de Rian, dins la Galeria de Personatges, la col·lecció Galeria de Personatges, es va publicar ara fa 11 anys.
Sí, correcte, això va ser el 2013, doncs, que vaig tenir la sort de poder escriure aquest quadern, editat per l'Ajuntament de Palafrugell i també la revista de Palafrugell. Llavors, això em va permetre, doncs, poder conèixer en Lluís molt més a fons, no? Perquè cal dir que la preparació d'aquest quadern va ser una etapa llarga, va ser més d'un any, gairebé un any i mig, que ens trobàvem cada dissabte a la tarda fent la patà, com deia ell, a casa seva, i fent un garnatge de calongen. Allà, doncs, sortien històries meravelloses, Dani.
És que és un personatge que no te l'acabes, no, em sembla?
El Lluís és un personatge exacte, i a més, poder caldria definir-lo també ell. Sí que, com bé deies, li agradava, no?, definir-se com a drapaire de la història. Això és el que podem conèixer d'ell, actor, periodista, locutor, presentador d'actes, gestor cultural, en aquest sentit un referent a la comarca. Però també a mi m'agradaria destacar, no?, una mica la seva figura personal, i és que era una persona en majúscula, perquè era una persona que ho donava tot, sense esperar res a canvi, i sempre estava disposada a tot. Era això el que més el definia, crec, en aquest sentit.
Clar, parles amb gent que el va conèixer. Jo, per desgràcia, el vaig conèixer molt tangencialment en alguna entrevista, en algun programa que hem fet aquests anys, però parles amb gent i, per exemple, destaquen el fet que quan parlaves feia escoltar.
Totalment. Era una persona que es feia escoltar, però al mateix temps li agradava escoltar. Era una persona molt culta, no?, en aquest sentit, i jo crec que la part interessant era això. Tot el que deia era tan interessant que quedaves embadalit, no?, escoltant-lo, i podies estar estona i estona, hores, si calia, al seu costat, escoltant aquestes històries. Però no era d'aquelles persones que... perquè a vegades coneixem, no?, gent que li agrada parlar molt perquè els escoltin, no? Ell no, ell parlava... en el sentit de conversa, però era tan interessant el que deia que moltes vegades el deixaves parlar més amb ell perquè ja amb allò ja n'hi havia suficient. Era la diferència, potser, no sé si m'entén,
sí.
Que vull explicar.
Sí, aquella gent que dius, mira, escolta, calla i escolta el que diu, que aprendràs més que si obres la boca i demostres la teva ignorància davant d'ell, davant d'una figura com ell, no?
Totalment, era un pou de saviesa, però ja no a nivell cultural, sinó a nivell general, no? La seva personalitat la cultivava dia a dia, llegint, informant-se, i tot el que deia tenia una coherència, i sempre ho tractava tot amb moltíssim respecte, perquè mai jutjava les altres persones. Ell podia donar el seu punt de vista, però sempre mai amb el punt de jutjar, no? Sempre, en aquest cas, el que donava era informació que ell l'havia meditada després de llegir-la, saps? L'havia digerida, i això era molt, molt interessant i molt característic d'ell.
Quan dic que és un personatge que no te l'acabes, és perquè, clar, hi ha tantes capes, tantes funcions que Palafrugell li ha d'agrair, i tota la Costa Brava, per exemple, això, teatre, no? L'impuls del teatre amateur, aquí vau tenir molta relació vosaltres dos, els Pastorets també, locutor de ràdio, escriptor, però també això que destacava el punt avui, no? El fet del cronista que va relatar l'era daurada de la Costa Brava, no? Per on comencem?
Clar, és que Lluís Molines, a vegades sempre podem parlar, no?, de Josep Pla, que era una persona que retratava també el nostre entorn, la nostra vida, no?, a través de la literatura. En Lluís Molines jo crec que també retratava tot el que era aquest entorn, aquesta vida que es vivia a la comarca, a la Costa Brava, a través del que eren els seus articles, els seus llibres, els seus relats, no?, en aquests casos que ell anava fent amb les seves notícies, perquè també des de la ràdio, des de les corresponsalies que va tenir aquí a la Costa Brava. Llavors, potser no ho deixava tant escrit en aquest sentit, però que no deixa de ser un relator de la història. En aquest sentit, ve una mica més lligat amb el que deies al començament de drapaire de la història. A part de col·leccionista de moltes antiguitats i de cartells i d'elements de històrics, però també de les seves vivències, perquè les ha deixat paleses d'una manera o d'una altra. En un cas, sigui amb ràdio, sigui amb articles, a la premsa, en diferents mètodes. I crec que això se li ha de donar molta més importància a partir d'ara. És el meu punt de vista. No podem caure, en aquest cas, de tot el seu llegat, tenir-lo tancat sols en uns calaixos d'un arxiu que hi està molt ben custodiat i molt ben elaborat, lògicament, perquè part de la que va fer de donació en l'Arxiu Municipal de Palafrugell, doncs, de ben segur, i estic convençudíssim, doncs, que en trauran el màxim profit. Però donem-hi llum a partir d'ara a tot això, perquè és història viva de la nostra comarca i cal que tothom ho pugui gaudir-ho al màxim.
Uh-huh. Ell va ser, com deies, fins i tot també corresponsal de Ràdio Nacional d'Espanya, i ens explicava que en diversos... sempre que li preguntaves, no, la forma com ell va començar en el teatre, que ell li agradava el cinema, però no es pensava mai que li pogués agradar el teatre. I, finalment, doncs, em sembla que va ser amb 18 anys, va provar-ho, no? I a partir d'aquí ja no ho va deixar mai. I aquí en el teatre va ser quan vosaltres dos vau tenir molta relació, no?
Sí, nosaltres amb el teatre. Jo, desgraciadament, em vaig conèixer-la en el món del teatre una mica més cap aquí, diguem. Els inicis, lògicament, per la meva edat no els vaig poder viure, tot i que m'hauria agradat. Ara m'hauria agradat de tenir més anys per poder-ne gaudir encara molts més amb ell, però potser puc destacar en el moment de l'esclat nostre amb la relació més punyent, en el moment de la creació del Via Crucis, vivent d'aquí de Palafrugell, el 2007. Ell, quan hi havia aquí el mossèn Martirià Brugada, doncs li van carregar, doncs, a veure si volia fer el Via Crucis vivent de Palafrugell, i ell de seguida va tenir clar: jo agafo la direcció si en David vol fer el paper de Crist. Llavors ell tenia les coses molt clares. Quan agafava un projecte, l'agafava amb una idea claríssima, no allò a la tum-tum, no?, que es pot dir. I a partir d'aquí, doncs, sí que va començar, doncs, tot el periple teatral i més personal entre nosaltres dos. Recordem també l'obra que va ser el 2009, que va ser els 10 anys del Teatre de Banc Municipal de Palafrugell, aquella obra que va també causar sensació, que era Berlín Alter Platz número 2. La va dirigir, també la va interpretar, i en el moment dels parlaments institucionals ho recordo encara amb gran emoció, perquè ens va declarar successors teatrals seus a en Dani Rebollo i a mi, no?, a la seva jubilació teatral, i això va ser un moment, doncs, que ens va fer moltíssima il·lusió, perquè ell era una persona que tenia molt clara les coses de fer-les bé, fer-les amb tots els sentiments possibles i amb totes les emocions, la màxima implicació i, sobretot, professionalitat. Perquè moltes vegades sentim anomenar, no?, teatre amateur, teatre professional. Escolta'm, que els diners amb una producció no defineixen si una cosa és amateur o és professional. Jo dic teatre en majúscules, i és el que feia Lluís Molinas, teatre en majúscules.
Era molt exigent, no?, el nivell d'exigència artística, professional, precisament, en les seves obres de teatre era alt.
Sí, correcte. És que a ell li agradava fer les coses ben fetes, les coses professionalitzades. Ell sempre deia el mateix: jo, per posar-me aquí a l'escenari a fer quatre bajanades, no m'hi poso. Llavors, tots els projectes que ell encadenava se'ls agafava amb la mateixa intencionalitat i professionalitat. Vull dir, allò era una feina, la fessis cobrant o la fessis de franc, però ell s'ho agafava com una feina, i les feines s'han de fer amb el màxim rigor, i això, doncs, porta una certa exigència que és necessària perquè les coses surtin bé.
Uh-huh. Recomano a tothom que, de fet, suposo que, no sé si en paper encara està disponible, però en versió digital, al web de l'Ajuntament de Palafrugell està disponible aquesta galeria de personatges, aquesta especial d'en Lluís Molinas, Gener Regrederrian. I ara que parlem de teatre, clar, precisament tu vas organitzar aquest llibre, aquest text sobre la seva vida, a partir, com si fos una obra de teatre, no?, amb acte, amb parts, actes, entre actes. Podem dir això, no?, que el teatre va ser com la gran passió de la seva vida.
Sí, clar, nosaltres això era la seva gran passió i la seva escapatòria, la seva salvació, també. Recordem, i ho dic en el pròleg, i ell també es fa esment en aquest quadern que parlaves, Ella era una persona molt tímida i el teatre doncs, li va servir doncs, per obrir-se al món com a persona, com a actor, i que això doncs, li va donar moltes eines necessàries. Aquest llibre doncs, fa un recull des del 1953, quan comença l'agrupació artística del Casal Popular, i la tanquem doncs, amb la jubilació teatral del 2009. És un repàs a tota la seva vida teatral, en aquests passos per diferents companyies, amb alts i baixos, perquè el teatre, ja sabem doncs, que quan es tracta de teatre, el que mal anomenem amateur, doncs moltes vegades no sempre les coses són fàcils en quant a muntatges, en quant a produccions, i aquí també queda molt, molt palès tot, no? I l'estructura que comentaves, doncs sí, nosaltres quan vam començar a parlar de tot aquest quadern, dèiem, escolta'm, hi ha molts de temes sobre la taula. Esclar, tenim molt de tema. Tenim el que hem anat parlant de diferents coses que podem tocar. Clar, nosaltres la limitació de pàgines ens quedava amb res, amb una minúcia del que podíem arribar a explicar. Llavors vàrem decidir centrar-ho en el que era la seva gran passió, que era el teatre. I quina millor manera que estructurar-ho com si el llibre, el quadern, fos una obra de teatre. Cada capítol representa com una escena, no? Un quadre d'una de les obres de teatre, i en aquest cas doncs, anem explicant a partir d'aquí en diferents actes cada etapa que va viure teatralment.
Ara que parlaves d'en Dani Rebollo, ahir parlàvem amb ell, també ell recorda amb molta emoció aquest moment que ens deies del 2009 en què us va anomenar a tu i amb ell successors o vaja, que portéssiu l'estandard del teatre, en aquest cas amateur, però del teatre Palafrugell, no? I també ens recordava en Dani Rebollo el seu paper també, clar, és que són moltes capes, el seu paper com a activista LGTBI, no?, també. Diguem-ne, ell, nascut el 1935, però va ser una cosa que no se'n va amagar mai.
Sí, correcte, vull dir, ell no se n'amagava mai, i tampoc en feia estridència.
Exacte, no en feia bandera, però...
Correcte, però no vol dir que en aquella època... també els temps eren diferents i la lluita era diferent que el que estem visquent ara en aquests moments, que potser ho tenim més visibilitzat o la societat ho va assumint una mica més, que anem tard, ojalà ja fes anys que no s'hagués de reivindicar. Però Lluís Molines jo crec que va ser un gran defensor i un gran lluitador per la defensa d'aquesta causa, i per el dret de les persones, el que diem, però sempre des d'una part natural, no fer-ne estridència ni molt menys. I això també encara diu molt més d'ell, no? No, el que dèiem, no calia fer masses parafernàlies per ell aconseguir la lluita que volia.
I en Dani Rebollo també ens explicava que aquest cap de setmana, l'obra que fan aquest cap de setmana, avui mateix, de fet, al Teatre Municipal, que li dedicaria, evidentment, a en Lluís Molines. Ben fet aquest repàs de la trajectòria d'en Lluís Molines. Recordem que el comiat al funeral serà demà a les 12 del migdia a l'església de Palafrugell. No hi haurà, en aquest cas no hi haurà, doncs això, vetlla al tanatori, i l'acompanyament a la família, als amics, doncs es podrà fer demà a les 12 del migdia al Teatre Municipal de Palafrugell. Alguna cosa més que ens vulguis destacar per acabar, David?
Mira, Dani, jo només destacaria un desig que tinc, em coneixes, ja saps que sóc persona de teatre, persona d'escenaris, i jo el meu desig és que en un futur, quan toqui, sense presses, però que s'estudi la comissió de nomenclàtor de Palafrugell, que m'agradaria moltíssim que la sala del TMP portés el nom de sala Lluís Molines. Aquest és el meu desig.
Doncs mira, tant de bo si aquest un homenatge, un dels homenatges, perquè no crec que s'hagi de quedar en un de sol, un dels homenatges que Palafrugell faci a Lluís Molines, perquè crec que el Palafrugell d'avui s'entendria poc sense en Lluís Molines. Ahir em parlava amb gent que l'havia conegut ja recentment i em deien, clar, és que hi ha gent que vol canviar el món des de les altes esferes, i també després hi ha gent que vol canviar el món des d'allò local, no? I en Lluís Molines era un d'aquests.
Tota la raó. Era una persona, doncs, lluitadora, el que dèiem, sense fer massa soroll, feia la feina de formiga, i això és el que l'honorava i el que el venerem tota la gent que l'hem pogut conèixer a la intimitat, sobretot, que això sabem que era un de les seves màximes.
David Galceran, moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres per recordar la figura d'en Lluís, de veritat.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
I repassem més notícies quan ja passen 10 segons de 8:45 del matí. Encara ens quedem a Palafrugell, de fet, perquè el municipi prepara alguns retocs a l'Avinguda d'Espanya després que en les últimes setmanes s'hi hagin viscut 5 accidents arran de l'obertura del vial pel desdoblament. Els cotxes s'hauran de distribuir obligatòriament a cada carril segons on vulguin anar i es tallaran els arbres que poden limitar la visibilitat quan creixin, a banda d'altres mesures. Ho anunciava l'alcalde Juli Fernández a l'esmorzar de Ràdio Palafrugell.
Des de l'1 de març a l'Avinguda d'Espanya hi ha hagut 5 accidents amb una desena de vehicles implicats. Un d'ells va deixar 2 ferits greus perquè una motocicleta va atropellar un vianant perquè no el va veure. També hi ha hagut casos d'invasions de carril o de cotxes que han sortit de la carretera. Per aquests accidents i per la sensació, com admet l'alcalde, que hi pot haver un problema de disseny, s'ha decidit dur a terme alguns retocs a l'obra. Això tenint en compte que tots els informes tècnics diuen que està ben feta.
Tots els informes que hi ha a tot el projecte, informes d'arquitectes, d'enginyers, diuen que les dimensions són les correctes i que la solució definitiva serà quan entri en funcionament la tercera fase, que ja quan serà tot el seu conjunt, perquè tu ja vindràs de la, diguéssim, de la rodonda que surts de Floreal ja totalment encaminat a doble direcció. Però com que això veiem que la tercera fase es començarà a l'octubre-novembre i s'acabarà el mes de març de l'any que ve, el que sí que farem ara serà algun retoc.
Les mesures comencen amb la posada en marxa del semàfor, que l'alcalde reconeix que ha anat tard perquè diu que la companyia elèctrica va trigar més del compte a posar-hi llum. A més, es tallaran alguns arbres que podrien limitar la visibilitat quan creixin.
Tallarem els arbres que hi ha just a la cantonada del carrer d'Aró, a l'esquerra. Hem posat arbres, que no té cap sentit, però quan es faci grans no hi haurà visibilitat. Per tant, aquells arbres quedaran fora i es posaran arbustiva més petita. Colgarem també un mirall just enfront per poder facilitar també la sortida a la dreta del carrer d'Aró.
A més, es posaran cartells lluminosos que indiquin que la velocitat màxima és de 20 km/h. Tot plegat es farà abans de Sant Joan. L'alcalde no tanca la porta a fer modificacions de l'obra per ampliar la calçada i reduir voreres, però seria més endavant, i assegura que la solució definitiva arribarà quan es faci el desdoblament de la resta de l'avinguda a partir de l'octubre. En tot cas, l'alcalde lamenta que no feia falta fer el desdoblament i afegeix que ja va advertir l'anterior govern que s'equivocava.
I sobre accidents de trànsit, un conductor va patir ferides aquest dimecres al vespre en un accident de trànsit a Bellcaire.
Segons informa el diari de Girona, l'accident va ocórrer poc després d'un 8:45 del vespre, quan el vehicle va volcar de costat a la GI-632. Els bombers, el Servei d'Emergències Mèdiques i els Mossos d'Esquadra van acudir al lloc dels fets. Un cop fora del vehicle, la persona ferida va ser atesa pel Servei d'Emergències Mèdiques i va ser traslladada amb ferides lleus a l'Hospital de Palamós.
8:33, l'augment de la freqüència i la intensitat de les onades de calor marines durant les últimes dècades és un dels efectes més palpables del canvi climàtic global. Ara, un estudi de la Universitat de Barcelona, publicat a la revista Journal of Animal Ecology, mostra com l'onada de calor extrema del 2022 va provocar un increment sense precedents de la mortalitat de la gorgònia vermella i va afectar un 70% de les colònies del Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter. Segons els investigadors, es tracta d'uns resultats alarmants que amenacen la viabilitat d'aquesta espècie, de gran valor per la biodiversitat dels ecosistemes bentònics.
El treball ha avaluat l'impacte de les onades de calor marines produïdes entre els anys 2016 i 2022 sobre 7 poblacions localitzades en aquesta àrea protegida. L'anàlisi dels resultats ha mostrat que les taxes de mortalitat es van incrementar significativament als anys en què aquests episodis van ser més càlids i prolongats, 2017, 2018, 2019 i 2022. Durant aquests 4 anys, les temperatures van ser superiors als 24 4,3 graus centígrads i el 2022 és l'any amb la mortalitat més elevada. El 2022 la proporció total de colònies afectades pels 50 dies d'onada de calor va ser prop del 60%, amb un percentatge de superfície perjudicada de gairebé el 40%, uns valors que no s'havien observat mai en aquesta àrea des que es va iniciar el seguiment d'aquestes poblacions, detallen els autors de la investigació. Aquest impacte negatiu és el resultat dels esdeveniments dels anys anteriors, ja que la recuperació d'aquests organismes és, segons els investigadors, molt lenta. A la mortalitat d'un any concret s'hi observa també la de l'any anterior i, per tant, el 2022 presenta l'acumulada de tots els anys passats, subratlla Graciela Rovira, primera autora de la publicació i membre del Departament de Biologia Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals de la UB i IRBIO. Fins ara, les poblacions per amonicida clavata en aquesta petita reserva marina havien resistit les onades de calor d'anys anteriors més bé que altres poblacions del Mediterrani. Aquesta resiliència havia fet pensar als investigadors que aquestes colònies es podien considerar un refugi climàtic. Els impactes documentats en aquest estudi mostren un futur preocupant dels conjunts de paramonicida clavata arreu del Mediterrani i això suggereix que la resiliència d'aquesta espècie podria no ser suficient per mantenir les seves poblacions en l'escenari d'escalfament que es preveu, destaquen. A més, els investigadors alerten que aquests resultats tenen importants implicacions més enllà de la supervivència de la mateixa espècie. La crítica situació observada fa que els científics es mostrin pessimistes amb la possibilitat de recuperar l'espècie, encara que es prenguin mesures per reduir-ne l'impacte.
I encara sobre qüestions ambientals, important també la recuperació i la restauració i millora ambiental del meandre de Colomers. Ja s'ha anunciat la licitació de les obres per fer-ho, per tant, pas endavant important per recuperar la terrassa del riu i de pluges que hi ha en tota aquesta zona, una actuació que té finançament de la Unió Europea amb fons Next Generation. Costarà al voltant de 210.000 euros i, a banda dels treballs previstos, també hi haurà actuacions de manteniment. Totes les empreses que es vulguin presentar tenen temps fins al 25 de juny. A partir de llavors s'escollirà quina empresa ho farà i esperem que això tot plegat pugui anar aviat.
L'àmbit d'actuació es troba al marge dret del riu Ter, en el meandre de Colomers, dins els termes municipals de Colomers i Foixà. L'abast longitudinal de l'actuació és de 2,5 quilòmetres amb una superfície associada de 8 hectàrees. Un dels principals reptes a què l'Agència Catalana de l'Aigua s'ha enfrontat a l'hora d'escollir la millor solució per a la recuperació d'aquest meandre ha estat garantir els criteris de mínima actuació, de restauració passiva i evolució natural adaptiva. Tot això per oferir una solució el menys invasiva possible per al medi. Al final, la solució més adequada ha consistit en fer la mota permeable per facilitar el flux d'aigua mitjançant drenatges. Es tracta d'una solució innovadora i que no genera afectació a altres usos consumptius de l'aigua com el rec. En aquest sentit, es facilitaran 3 punts de permeabilització per a cabals alts, 2 sobreeixidors i un col·lector amb les connexions derivades entre si, per tal de millorar el drenatge del meandre mitjançant canals laterals. Aquests canals, al mateix temps, diversificaran diferents hàbitats de ribera amb l'excavació de zones més baixes que funcionin com a bases. Aquesta intervenció suposarà alhora una millora directa per la conservació dels hàbitats, ja que entrarà més aigua al meandre, afavorint així la recàrrega de l'aqüífer. També es faran actuacions d'eliminació de les espècies al·lòctones presents en el meandre, com la canya americana, el negundo i la robínia, i se substituiran en alguns punts per plantacions autòctones.
I les platges de Llafranc i Tamariu tindran aquest estiu una barana per facilitar l'accés a l'aigua. Aquesta és una de les novetats a les platges per aquesta temporada. S'instal·laran unes baranes d'acer inoxidable a la vora del mar, a la platja de Llafranc i a la de Tamariu. La barana es complementa amb una línia de vida per tal de facilitar l'accés al bany de les persones amb problemes de mobilitat. A Twitter, el portaveu de Junts per Palafrugell, David Martín, a l'oposició, ha reivindicat que la mesura es du a terme després d'una moció que es va aprovar i que va presentar el seu partit al ple municipal. D'altra banda, durant el mes de maig, l'àrea de serveis de l'Ajuntament de Palafrugell ha instal·lat i posat els serveis de la temporada d'estiu a les platges de Calella, de Palafrugell, Llafranc i Tamariu. S'estan instal·lant diferents elements com papereres, indicadors, passeres, lavabos, casetes pels llocs d'esports i línies de vida, com s'està fent a totes les platges del nostre litoral. Aquests serveis estan operatius des de principis de juny, coincidint amb el començament del servei de socorrisme a les platges, que s'ha començat durant els dos primers caps de setmana del mes i que a partir del 15 de juny, per tant, a partir de demà, es prestarà durant tots els dies de la setmana, des de les 11 del matí fins a les 7 de la tarda. Pel que fa a les baranes, la de Tamariu s'instal·larà a principis del mes de juliol. El debat d'economia de Begur se centra en la inspiració i la innovació per promoure el desenvolupament empresarial. L'acte es va fer ahir al Parador d'Aiguablava. Enguany, la ponència s'ha centrat en la importància de promoure la innovació entre el sector empresarial gironí, amb una ponència que s'ha titulat Inspirant l'empresariat gironí, nou món, nous temps, nous negocis, de Carles Torrecilla, professor titulat del Departament de Màrqueting de SADE. A l'edició d'enguany hi han assistit un centenar de persones de diverses empreses del Baix Empordà.
Carles Torrecilla ha destacat que a la ponència s'han abordat estratègies i projectes que es poden aplicar quan les empreses es troben en un bon moment i volen aplicar canvis per millorar encara més els seus resultats i les seves possibilitats. Només es fixen i miren de solucionar problemes en empreses quan les coses van malament i aquesta tendència hauria de canviar, ha apuntat Torrecilla. A més, ha destacat la importància de tenir en compte els canvis a nivell local i global que poden afectar les empreses gironines. Per això cal que aquests apostin per la innovació i buscar la inspiració per evolucionar al ritme dels nous models de negoci.
Doncs, sobretot, entendre els nous models de negoci. Estem acostumats a comprar una cosa i la venc, o si no venc prou aquí aniré a exportar, o per exemple també estem molt acostumats a, si som serveis, no? A dir, bueno, però si tinc més gent pujo el preu i si deixen de venir doncs ja el baixaré, no? Doncs entendre que els nous models de negoci parlen molt més de construir negocis recurrents, negocis que es mouen amb unes mètriques que no són les del segle XX.
Una de les tecnologies que ha posat Carles Torrecilla durant la ponència com a exemple i que creu que pot servir per innovar en les diverses empreses del Baix Empordà i les comarques gironines és la intel·ligència artificial. La intel·ligència artificial és un instrument útil per als negocis que han d'afrontar diversos canvis per adaptar-se a aquesta evolució global, ha apuntat el professor de SADE. A més, ha destacat que els canvis en la globalització que han patit els negocis familiars i les empreses petites i mitjanes. Aquestes trobades empresarials, organitzades en un format de dinar de treball, tenen com a objectiu analitzar aspectes de la situació econòmica actual i intercanviar impressions de com preparar les empreses per afrontar els reptes de futur. Per això, a part de gaudir d'aquesta ponència de Carles Torrecilla, els assistents van poder fer una sessió de networking per poder relacionar-se amb empreses del seu sector de la comarca.
El Festival Itinera ha anunciat els quatre guanyadors de la convocatòria per artistes de micropobles de la demarcació de Girona. Entre els seleccionats destaquen Sara Terraza, que és aquesta que escoltem de fons.
I si m'haig d'equivocar mil vegades...
I també Again Sam, tots dos són del Baix Empordà. Aquesta convocatòria té com a objectiu reconèixer els projectes musicals de l'entorn musical i rural i impulsar la detecció de talent.
Sara Terraza i Again Sam s'uneixen a les bandes gironines Foresta, Sunset, Rhythm Kings per formar part de la programació del Festival Itinera Parlem 2024. La iniciativa, impulsada el passat mes de març, posa en valor la proposta cultural dels micropobles catalans i dona visibilitat als grups musicals dels 128 micropobles de la província de Girona. D'entre les 114 candidatures totals presentades, 47 de la demarcació de Girona, s'han seleccionat 4 artistes gironins d'entre els 13 que formaran part de la programació de la quarta edició del Festival Itinera, que també ret homenatge a Marcel Marata, el seu creador i director, recentment traspassat. El festival, que va començar l'1 de juny i s'allargarà fins al 31 d'octubre del 2024, ofereix una experiència cultural enriquidora amb més de 250 concerts en micropobles i altres espais, comptant amb més de 100 propostes musicals de destacats d'artistes locals i internacionals.
Jo no em culpo, trio l'ordre dels meus...
Un minut i mig i un quart de nou del matí. El regatista Jordi Cargol serà el pregoner de la Festa Major de Palamós 2024. L'Ajuntament del municipi ha fet la petició o el reconeixement en aquest reconegut esportista del Club Nàutic Costa Brava Vela de Palamós per representar la ciutadania en l'acte d'obertura de les festes locals, en reconeixement a la seva trajectòria en les competicions de vela on participa i com a exemple de superació personal i de passió per aquest esport nàutic, i és que navega a la categoria de vela adaptada 2.4.
Jordi Cargol, de 50 anys, té un ampli palmarès en competicions de vela, destacant els de campió d'Espanya en la seva categoria, aconseguits en un total de 6 ocasions, 3 campionats i 3 copes d'Espanya, o la 5a posició al campionat del món de 2019. Actualment és campió de Catalunya 2024 i dins el seu currículum esportiu també referent del triomf absolut de la Setmana Olímpica Canària de l'any passat, entre molts d'altres. El pregó es farà diumenge 23 de juny a les 8 de la tarda al Parc del Convent dels Agustins. Aquest inici de festa comptarà amb les peces musicals que interpretarà la Coral del Progrés, també amb la participació de l'Associació Atlètica Palamós, que un any més portarà la flama del Canigó, d'Òmnium Cultural, que llegirà el manifest, així com de la Colla Gegantera i els Grellers de Palamós, que hi faran diversos balls. Aquesta és una de les activitats que serveix per donar el tret de sortir de la Festa Major al municipi, que es farà del 23 al 26 de juny. Concerts, balls, activitats infantils i familiars, castell de focs, espectacles o audicions de sardanes seran algunes de les propostes que contempla el programa d'enguany de la Festa Major i que es duran a terme majoritàriament en espais del municipi a l'aire lliure. Dins les propostes festives s'inclou tota la programació de concerts que l'àrea de joventut ha previst per aquesta edició al recinte de Barraques, que tindrà lloc del 21 al 24 de juny i que comptarà amb formacions com Diversiones, Diamond Stick, Rudimentary o bé el concert d'homenatge a la cantant Tina Turner, que es farà el dia 24 de juny a 11:15 de la nit, organitzat conjuntament amb l'àrea de cultura a càrrec de la formació Black Music Big Band.
I encara a Palamós, això serà per Sant Joan. Després, a l'agost, arribarà un altre esdeveniment important a Palamós. Estem parlant de la 8a edició del Festival amb So de Cobla, que tindrà lloc a Palamós del 6 al 10 d'agost. Enguany s'incorporen nous espais com el Parc dels Països Catalans i la Capella del Carme, mentre que retorna a l'Arbreda i es manté la plaça Josep Cerquella.
El festival començarà el dimarts 6 d'agost a les 10 de la nit a la plaça Josep Cerquella, amb el concert trifàsic, una producció de Som Sardana i el Festival amb So de Cobla. Aquest espectacle comptarà amb l'Arnau Tordera a la guitarra, Joan Torres a la percussió i la Cobla Sant Jordi Ciutat de Barcelona, dirigits per Xavier Pagès Corella. El dimecres 7 d'agost, a les 10 de la nit, a l'Arbreda, s'hi celebrarà el 24è concert de sardanes de la Costa Brava Memorial Ricard Viladesau, amb les cobles La Principal de la Bisbal i Els Montgrins. Del dijous 8 d'agost fins al dissabte 10 hi hauran dos concerts cada dia. Dijous a les 7, al Parc dels Països Catalans, els ministrils del Raval presentaran La Filomena se'n va al mercat. A les 10 de la nit, a la plaça Josep Cerquella, les anxovetes i la cobla marinada fusionaran havaneres i cançons mediterrànies amb el So de Cobla. El divendres 9, a les 7 de la tarda, al Parc dels Països Catalans, la Cobla Bisbal Jove presentarà Funk i Cobla, una fusió de música funk amb cobla. A les 10 de la nit, a la plaça Cerquella, la Cobla Maricel, amb Pere Puertas al violoncel, oferiran el So de la Pau. Pel seu torn, el dissabte 10 d'agost, la jornada començarà a les 7 de la tarda amb un concert en commemoració del centenari de la mort d'Àngel Guimerà amb la Cobla, So de Cobla, i també amb la col·laboració d'Helena Martinell. El festival es tancarà a les 10 de la nit a la Capella del Carme amb l'espectacle Contorns, de Play Modes i Catalan Folk Messengers. Tots els concerts del festival són gratuïts, excepte el 24è concert de la Costa Brava Memorial Ricard Viladesau, que vendrà entrades a 18 euros, 5 euros pels socis de l'agrupació sardanista Costa Brava. Les entrades es poden comprar al web www.lagorga.cat a partir del dia 15 de juny.
I el que arriba aquest cap de setmana, demà, a la plaça del Firal de Corçà, una nova edició dels concerts d'Ítaca, del Festival Ítaca, i la protagonista serà la Gim, guanyadora de la segona edició del concurs Eufòria, que encapçalarà un concert amb la participació de tres dels seus companys, la Carla, en Carlos i l'Ethan. Escoltem la Gim amb la cançó que acaba de treure aquesta mateixa nit. Es diu Dimonis.
Ahora me importa como un huracán.
Doncs és la Gym, que la guanyadora de l'edició de l'any passat d'Eufòria, que arriba demà dins del Festival Ítaca a Corçà, un concert eufòric amb tres dels seus companys. Falten 10 minuts per les 9, una nova entrevista.
El Supermatí és l'informatiu que t'explica tota l'actualitat del Baix Empordà.
Calonge ha presentat aquesta setmana una nova edició de la Fira Manga i Còmic, que enguany omplirà els carrers del municipi els dies 28, 29 i 30 de juny. El pati d'armes del castell de Calonge comptarà amb actes i activitats per a tots els fans del manga, l'anime, la ciència-ficció i la fantasia. Per parlar-nos una mica més de l'edició d'enguany, ens visita el director de la Fira Manga i Còmic, Ivan Carrasco. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Quines són els atractius principals d'aquesta edició d'enguany?
Bueno, la veritat és que portem moltíssimes coses, però bueno, si hi ha alguna cosa que surt una mica de tot, a veure, per exemple, tindrem actors de doblatge com a José Posada, que és la veu de Deadpool, o tindrem en Cels Pinyol, en Quim del Jueves, tindrem dibuixants de Marvel i DC, actuacions com la Kame Van, com Frikandons, Nia Katano, tindrem actuacions també de K-pop, de J-pop, bueno, moltíssimes coses.
És a dir, teniu un gran ventall de temes que tots vinculats al voltant del manga i còmic. Quina participació preveieu? Realment hi ha un gran mercat, una gran quantitat de població interessada en aquests temes i sembla que cada vegada més.
Sí, la veritat és que sí, nosaltres ens dediquem a fer esdeveniments per tot Catalunya i, bueno, cada vegada ja portem molt de temps i quasi gairebé tots els esdeveniments que fem porten anys ja que es fan i cada vegada tenim més rebuda, ve més gent, inclús els nous que hem fet aquest any, pues veiem que ve moltíssima gent, perquè clar, és que estem juntant diferents generacions, perquè per exemple la gent de la meva edat, pues, que van créixer amb Bola Drac o l'Arale, pues solen venir i ja venen amb els seus fills que segueixen, pues, més l'anime, el manga, els superherois, Marvel, etc.
Per tant, sou una empresa que us dediqueu a fer esdeveniment com aquests arreu del país, no?
Sí, som, bueno, més que empreses som una associació sense ànim de lucre que ens dediquem a això, a fer esdeveniments per tot Catalunya.
Uh-huh. És la tercera edició del festival, no, Calonge?
Sí. Uh-huh. Bueno, nosaltres vam fer la primera edició, el 2022, i tornem aquest any, el 2023, a fer-la de nou. Vale. Llavors, pues, això, clar, nosaltres, amb diferència d'altres empreses, organitzacions, això, nosaltres som friquis, fent coses per friquis, i la paraula friqui ho diem amb molt i molt orgull.
Amb orgull,
llavors,
eh?
Sí, amb molt d'orgull. Llavors, clar, nosaltres sabem el que el friquisme vol, perquè el nostre dia a dia és viure amb el friquisme. Llavors, això, portem un ampli ventall de continguts que li poden agradar, pues, el que li agrada el manga, el que li agrada l'anime, el còmic, el que li agrada els videojocs, que també tindrem videojocs, els que els agraden les pel·lícules, també portem, per exemple, els actors de doblatge d'una sèrie que ara està molt i molt de moda, que es diu Has Been Hotel, i també portem més clàssics com el Cels Pinyol o en Quim, tot al voltant d'això. No és només manga i còmics, no és tot el que tinc a veure amb el friquisme puro i duro.
Ja em sento identificat, perquè a mi també a l'escola em deien friqui i deies amb orgull, clar que sí.
Sí, amb orgull. Fins i tot una de les coses que també cridarà moltíssim l'atenció és que portem un cotxe dels Cazafantasmes a mida real. Hi ha 70 al món que són exactes igual que el de la pel·lícula, de les pel·lícules noves que s'estan fent i de les pel·lícules clàssiques.
Tot plegat serà durant 3 dies, durant un cap de setmana, al pati d'armes del castell de Calonge, no?
Pati d'armes, és tot el castell, vale? Tindrem el pati d'armes, també tindrem tot el que és els jardins, que també tindrem food trucks, tindrem stands, tindrem merchandising, tindrem artistes, tindrem tallers, i a part, també aquest any, com a cosa nova és que, per exemple, el Cercle Carlongi, la biblioteca Calonja, la llibreria Calonja Còmics i la fàbrica també farem alguna activitat.
Com quina?
Per exemple, al Cercle Calongi tindrem la xerrada de l'actor José Posada. Per exemple, a Calonja Còmics, pues, els dibuixants pues, faran signatures, en Cels Pinyol farà una xerrada a la fàbrica, que és tot al voltant, eh? És a dir, entre el castell i aquests punts poder hi ha 20 metres. Vale? Per exemple, a la fàbrica pues, també farem la xerrada d'en Quim, del jueves. Vale? És a dir, involucrem pues, també el que tenim al voltant, perquè volem aprofitar tot. Per exemple, al pati d'armes tindrem activitats i tindrem estants, però per exemple, al primer pis tindrem una zona de videojocs i també tindrem una exposició i després als jardins pues, tindrem tots els food trucks, tindrem l'escenari, tindrem els tallers, tindrem els artistes, botigues, etc.
Mm-hmm. Doncs ja tenim ganes d'aquesta reivindicació de l'Orgull Friki 28, 29 i 30 de juny. Hem parlat, això serà a Calonja, al castell de Calonja i en altres espais del municipi. Hem parlat amb el director de la fira Manga i Còmic, Ivan Carrasco. Que vagi molt bé, que vagi molt bé l'esdeveniment i també aquest cap de setmana que ja estem.
Vale, moltes gràcies i us esperem.
Gràcies, que vagi bé.
Vinga, fins ara.
Adéu. Una mica més de 3 minuts per arribar a les 9. Repassarem algunes notícies esportives abans d'acabar l'informatiu, començant per atletisme, i és que la mala sort d'una ensopegada va privar Adel Meixal de les medalles a l'Europeu d'Atletisme celebrat a Roma. L'atleta palamosí, que arribava a la final dels 1.500 metres amb tota l'ambició de quedar entre els 3 primers, va protagonitzar una remuntada en cursa que malauradament no va tenir premi i va acabar cinquè. La final va ser dominada, com era d'esperar i de manera gairebé insultant, pel noruec Jacob Ingebrigtsen.
El corredor nòrdic ja s'havia imposat amb gran facilitat a la final dels 5.000 metres i aquest dimecres va fer el mateix als 1.500. Ingebrigtsen es va posar al capdavant al pas dels 600 metres i va mantenir la primera plaça fins al final amb un temps de 3:31.95. Una marca que esdevé rècord dels campionats i amb gairebé un segon i mig d'avantatge sobre el segon classificat, el belga Vermeulen. Completava el podi l'italià Pietro Arese. Pel que fa a Meixal, que arribava a la recta final amb forces per remuntar posicions, va patir una desafortunada ensopegada quan intentava adelantar rivals. Aquesta incidència va fer que perdés embranzida per acabar la cursa en cinquena posició amb un temps de 3:33.58. Una llàstima, però com el mateix Adel Meixal va declarar després de la final, els seus resultats en aquest europeu de Roma el fan ser optimista de cara als Jocs Olímpics de París. Recordem que Meixal se'n va de la capital italiana amb un quart lloc als 5.000 metres i un cinquè als 1.500.
Doncs encara en esports, Joan Tené Casadevall rebrà avui divendres la medalla de l'esport de Palafrugell durant la celebració de la 39a Festa de l'Esport Palafrugellenc. Tené rep el guardó per la seva vinculació amb el món de l'hoquei de la vila. Aquest any la celebració, que tindrà lloc a partir de les 9 del vespre, presenta nou format. No hi haurà un únic guanyador per categoria, sinó que es farà un reconeixement a la tasca i als resultats de dos esportistes de cada entitat esportiva que escolliran els diferents clubs. La festa comença a les 9 del vespre amb un sopar i per poder assistir s'hauran de comprar tiquets de 7 euros a la piscina, això abans de dimecres passat, per tant ja estan venudes les entrades. I a partir de les 10 de la nit s'obriran les portes a tothom i es farà el lliurament dels trofeus.
El temps assolellat s'imposa aquest divendres, tot i que l'ambient de les primeres hores del matí és fresc. La temperatura màxima puja fins als 28 graus a l'interior de la comarca, valors més suaus a la costa al voltant dels 25 graus. A la tarda, el vent de Garbí guanyarà intensitat, especialment al litoral i meitat sud del Baix Empordà, on es poden superar els 50 km per hora. Pel cap de setmana, més variabilitat al cel, amb intervals de núvols, que poden ser una mica més abundants de cara a dissabte. La temperatura màxima es mantindrà a ratlla, una mica més baixa que avui, al voltant dels 26 graus.
Gràcies, Albert Aparicio, i gràcies a tothom que ha fet possible aquest informatiu i a vosaltres per escoltar-nos a Ràdio Palafrugell, Ràdio Capital i Ràdio Bisbal amb tota l'actualitat del Baix Empordà. Tornem dilluns a les 8 del matí. Bon cap de setmana.